és un èxit d'aquest grup d'investigació, ens està donant molt bons resultats i realment investigacions i detencions de qualitat d'aquest tipus d'autors que cometen molts robatoris, aquest senyor tenia 28 antecedents, i poder-los diguéssim treure de circulació es nota molt a l'hora que baixin les dades en robatoris violents.
Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un nou grup d'investigació per combatre els robatoris violents a l'Hospitalet, un tipus de delicte que en els darrers 5 anys s'ha duplicat a la ciutat. Gràcies a aquest grup, en les darreres setmanes, els Mossos han pogut detenir a diversos lladres multireincidents. Bona tarda. De seguida ens centrem en la posada en marxa d'aquest grup d'investigació. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Recuperar la memòria col·lectiva de Collblanc de Torrassa a través del testimoni d'una dotzena de veïns i veïnes del barri. Aquesta és la finalitat del llibre La memòria de les Llambordes, un projecte impulsat per la llibreria Llavors i el diari Districte 7, amb l'objectiu de preservar el passat del barri per poder entendre el seu present. Avui arrenca la Festa Major del barri del Gornal. Durant 4 dies s'han programat propostes familiars, esportives, culturals i musicals, però enguany han decidit apostar amb més força pel públic més jove.
Hem enfocat un espai infantil, sempre hi haurà un taller o qualsevol cosa, a part del xupinazo o el grup d'animació que vingui.
I en esports ens centrarem en el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que ja ha anunciat que renuncia a l'ascens a la Superliga 2 masculina de cara a la propera temporada. Un dels principals motius és la manca dels recursos necessaris per afrontar la nova categoria.
El tema és econòmic. Som un club viable econòmicament, però un increment d'unes despeses d'uns 25.000 euros aproximadament fan tortollar la viabilitat econòmica i és el que no volíem permetre que succeís.
Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un nou grup d'investigació de robatoris violents a l'Hospitalet. Aquest és un tipus de delicte que genera força preocupació entre la ciutadania i que en els darrers 5 anys s'ha duplicat a l'Hospitalet. Gràcies a aquest nou grup d'investigació, els Mossos han aconseguit detenir en les darreres setmanes a diferents lladres multireincidents. L'últim cas s'ha donat al barri de Santa Eulàlia. Expliquem ara com funciona aquest tipus d'investigació del grup ECI Campai de l'Hospitalet.
Agents policials van detectar un increment de robatoris amb violència comesos amb patinet elèctric a Santa Eulàlia. Això va posar en alerta l'equip conjunt d'investigació ECI Campai, que es va crear Mossos al gener i que des de la posada en marxa del Pla Bastió s'ha especialitzat en robatoris violents. A cada cas recullen tota la informació possible.
La unitat d'investigació té un indicatiu que treballa en calent quan es produeix un robatori violent a la ciutat. És a dir, es desplaça, recopila informació in situ, parla amb la víctima i buscar tots els indicis possibles que hi hagin en aquell moment, ja sigui càmeres, testimonis, etc.
I es van desplaçar fins al carrer Pareto a Santa Eulàlia, on s'havia comès un robatori violent, per comprovar si a les botigues tenien càmeres de seguretat. Una d'elles va enregistrar en imatges això, un home jove que s'aproxima per darrere a una dona per sostreure una cadena d'or. Era un mateix patró d'actuació que, segons Mossos, es repetien altres robatoris al barri. Això els va portar a identificar el presumpte autor, que formava part d'una llista de delinqüents actius amb risc de persistència que té la policia. Gràcies a la investigació van imputar-li 4 robatoris violents. La sorpresa que es van trobar és que el detingut vivia al mateix barri on feia els atracaments.
És un èxit d'aquest grup d'investigació. Ens està donant molt bons resultats i realment investigacions i detencions de qualitat d'aquest tipus d'autors que cometen molts robatoris, aquest senyor tenia 28 antecedents, i poder-los, diguéssim, treure de circulació es nota molt a l'hora que baixin les dades en robatoris violents.
I després d'aquesta detenció s'ha constatat una baixada de robatoris violents al barri de Santa Eulàlia. Des de Mossos esperen que amb aquest nou grup d'investigació continuïn les detencions d'autors de robatoris violents, un tipus de delicte que ha baixat en aquest primer trimestre del 2026, però que en els darrers 5 anys s'havia duplicat a l'Hospitalet.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa critica el nou contracte de neteja. Diuen que des de que es va posar en marxa han rebut diverses queixes per fets com aquest. Els contenidors estan plens de bosses de la brossa ja a primera hora del matí. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, creu que això passa perquè no tots els contenidors de rebuig es buiden per la nit. Aquest és un fet que ha succeït aquest matí al carrer de Santa Eulàlia, però que segons els republicans passa també en altres punts de la ciutat. Critiquen l'equip de govern perquè afirmen ha dissenyat malament, diuen, el nou contracte de la neteja després que s'hagi prorrogat en diferents ocasions. Des de fons municipals diuen que el servei de recollida de residus funciona amb normalitat i que des de fa setmanes s'ha reforçat amb un camió extra. Afirmen que també durant el primer mes de la nova contracta va haver-hi problemes puntuals, però que ja s'ha resolt.
Segons ens diuen gent que té informació, és com a conseqüència d'un mal disseny de la nova contracta de recollida d'escombraries. Els camions, per raons de seguretat, poden recollir menys càrrega i, per tant, han de fer més viatges a la deixalleria. I això provoca que hagin d'invertir més temps. I amb els camions actuals i el personal actual no dona temps a recollir tots els contenidors de resta. Per tant, això de qui és responsabilitat? D'una mala gestió. 5 anys, el contracte caducat i un mal disseny d'aquest nou contracte. I qui ho paga, això? La ciutadania, que pateix problemes de salut, pateix problemes de males olors.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem exigeix a l'Ajuntament que prengui mesures per fer front als problemes de soroll a la ciutat. Aquest matí, en roda de premsa, els comuns han denunciat que els carrers estan saturats i que a moltes zones no respecten el límit de decibels màxim que recomana l'Organització Mundial de la Salut. El portaveu del grup, Manuel Domínguez, ha proposat dotar el nou equip d'inspectors municipals de sonòmetres perquè puguin aixecar actes de contaminació acústica, incrementar l'oferta d'espai públic o bé també ampliar els horaris dels centres culturals per rebaixar la saturació dels carrers.
S'han de prendre mesures ja des del punt de vista institucional perquè els veïns i les veïnes no hagin de plantejar-se marxar de casa seva. Que el drama és tan gran que moltes persones estan decidint haver de marxar de casa seva perquè no poden suportar aquest soroll.
En ciutat com l'Hospitalet aquest impacte es multiplica. El trànsit constant, les terrasses i els carrers saturats, la música en parcs i places, afecten profundament la salut general de les persones.
El llibre La memòria de les Llambordes recupera la memòria col·lectiva de Collblanc de Torràs a través del testimoni d'una dotzena de veïns i veïnes del barri. El projecte és una iniciativa de l'Espai Llavors i el districte, el diari, volíem dir, Districte 7.
La Marta i la Mari Carmen són dues de les veïnes de Collblanc de Torrassa que han participat al llibre La memòria de les Llambordes, un projecte de recuperació de la memòria col·lectiva del barri que ha comptat amb una dotzena de testimonis. A través d'entrevistes orals s'han recollit els seus records i anècdotes de la infantesa i la joventut, històries personals que expliquen com ha canviat el barri i la manera de viure de la seva gent.
Aquí vivien els meus avis. Jo venia de cap de setmana i llavors, doncs, el que vaig escriure o el que vaig són les impressions d'una nena i com estava el barri quan jo com el recordo. Molt més comerç, teníem des de pastisseria, un rellotger, hi havia el barber, llavors què passa? Hi havia doncs, la bodega del Carlos, que allà anaves a buscar el sifon perquè si feies el vermut amb els avis, tenies a sota la granja, vull dir, era tot com molt diferent, no? Vull dir, i molt familiar.
Sobretot era sobre la plaça Espanyola i com una mica també doncs, com ha evolucionat, no? Era on els nens, quan sortíem d'escola, anaven a jugar, on es feia la festa major del barri, on posaven l'embalat. Hi havia, per exemple, el Pimpinela, que era una societat d'esbarjo i aquí vivíem com una família, ens coneixíem tots.
La memòria de les Llambordes és un projecte impulsat per la llibreria Llavors i el diari Districte 7. L'objectiu és preservar el passat del barri per poder entendre també el seu present.
Hi ha moltes històries que no arriben i després hi ha històries que, tot i que hagin passat molts anys, també es repeteixen avui dia. Històries de migracions, històries de maneres de viure, que pensem que estan molt allunyades de com estem vivint avui dia i li trobem també similituds. I pensàvem que era bueno, important guardar aquests testimonis per preservar-los, també per honorar-los. i per veure que, bueno, que la història es va repetint i que tenim més en comú del que ens pensem sempre.
El llibre es pot adquirir a la llibreria Llavors. Algunes de les entrevistes es poden escoltar en format d'àudio al web de l'establiment.
L'Arxiu Municipal posa a l'abast de la ciutadania documentació sobre la repressió franquista. Un exemple recent ha estat el de l'actriu hospitalenca Judit Martín, que ha pogut recuperar informació que li ha permès conèixer el passat del seu avi.
Emiliano Martín García, 34 años, natural de Molera, Salamanca, vecino de Barcelona, Plaza Española 3, segundo, tercera. Collblanc, casado, cartero urbano, hijo de Juan, difunto, y de Isidora.
La vida de l'actriu hospitalenca Judit Martín, Emiliano Martín, és un dels 9.000 noms de persones de l'Hospitalet que figuren a la Brigada Político-Social de la Dictadura Franquista, també coneguda com la Social o la Secreta, una documentació que l'Arxiu Municipal posa a l'abast de la ciutadania. Judit Martín ha protagonitzat l'últim episodi de la temporada del programa de memòria històrica de TV3 Quanta Guerra, en què va tenir constància que el seu avi Emiliano, carter de professió durant la Segona República i també al front de guerra, portant missives de soldats i famílies, estava presoner al País Basc, i les autoritats franquistes van demanar informació a l'Ajuntament de l'Hospitalet. En aquest cas, es conserven tres documents ben il·lustratius: el requeriment dels comandaments franquistes, un informe manuscrit d'un agent de la Guàrdia Urbana local i la resposta oficial del consistori. Haver militat en partits polítics o haver estat cridat a files obligatòriament podien marcar la diferència.
Sobretot apareix molts cops la frase no se le conocen idees o no se le conoce que haya pertenecido a ningún partido o sindicato. Tot això eren coses que jugaven a favor. O també, per exemple, si s'informa que va anar a la guerra però perquè va ser reclutat forçosament i no pas si hagués anat com a voluntari, doncs llavors això jugava en contra teu, clar.
L'Arxiu recorda que l'accés a aquesta documentació és un dret de ciutadania i convida a qualsevol persona que cregui que un familiar seu hagués pogut patir la repressió franquista a enviar un mail, tot indicant el major nombre de dades possibles per facilitar la cerca.
El que recomanem primer és enviar-nos un correu electrònic a arxiu@l-h.cat explicant-nos una mica el cas, totes les dades que sapigueu del familiar, perquè en principi per trobar l'informe polític social és suficient amb el nom i cognoms, però com més dades tinguem, l'adreça per exemple o de què treballava, si tenim més dades, doncs això ens pot facilitar també per trobar més informació de la persona.
L'Arxiu està treballant per mirar d'obrir un espai al seu web amb la llista completa dels 9.000 noms de veïnes i veïns de l'Hospitalet que hi consten a la Brigada Político-Social de la Dictadura Franquista. I a més llarg termini es marca l'objectiu que tota aquesta documentació estigui digitalitzada.
Catalunya viu la recta final abans d'un esdeveniment excepcional, l'eclipsi solar del 12 d'agost i que serà visible des del sud del territori. Aquesta setmana hem parlat amb el cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge per saber quines són les precaucions a prendre per veure aquest eclipsi de forma segura.
Ni ulleres de sol normals, ni radiografies, ni pantalles de mòbil serveixen de protecció per mirar de manera segura un eclipsi solar com el que tindrà lloc a Catalunya el 12 d'agost. El cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Josep Maria Caminal, alerta que la falsa sensació de seguretat d'un eclipsi ens pot portar fàcilment a danyar-nos de manera greu i irreversible a la vista. Per això deixa clar la importància d'utilitzar ulleres de protecció homologades.
S'han de tindre precaucions molt especials, és a dir, no podem mirar en absolut directament al sol, perquè això pot produir una cremada en la màcula, com us comentava, que seria una lesió permanent i una pèrdua de visió permanent, i sempre hem d'utilitzar ulleres especials per a l'eclipsi de sol. No hem de fer servir cap d'aquests dispositius que a vegades es diu a les redes socials, no?, de radiografies o de CDs o d'altres dispositius. Tot ha de ser ulleres especialment dissenyades per veure o per visualitzar l'eclipsi de sol.
Caminal ha explicat que l'eclipsi dura pocs minuts, però pot causar danys de per vida. Principalment pot afectar la màcula, la zona central de la retina, responsable de la visió, la lectura i la percepció dels colors.
La màcula és la zona central de la retina, és on tenim la màxima visió. És a dir, quan nosaltres mirem les lletres petites que ens posen a vegades quan anem a fer les revisions, és on mirem, és per la màcula. I per tant això vol dir que aquest eclipsi de sol, si nosaltres el mirem directament sense una protecció adequada, farà una cremada directament sobre aquesta zona i per tant tindrem una davallada, una pèrdua de visió molt severa i que és, com us comentava, irreparable, i que no tenim solució per això. Per tant, és importantíssim l'ús d'aquests tipus d'ulleres.
El doctor Caminal també ha alertat de no mirar mai el sol a través de prismàtics, telescopis o càmeres sense un filtre solar professional col·locat a la part frontal de l'aparell. No s'han d'utilitzar mai ulleres d'eclipsi darrere de l'ocular d'un telescopi.
Tot preparat al Gornal perquè comenci la seva festa major. Aquesta tarda tindran lloc les primeres activitats al centre neuràlgic del barri, l'Avinguda Carmen Amaya, i els actes s'allargaran fins diumenge. Enguany el grup de festes ha preparat moltes propostes, especialment pels més petits.
Arrenca la festa major del Gornal l'any del 50è aniversari del barri, amb propostes per a tots els públics. Els actes comencen avui mateix a partir de les 6 de la tarda a l'Avinguda Carmen Amaya, amb diferents propostes familiars. Un espai infantil a càrrec de Dreams and Arts, la cercavila de festa major i tot seguit l'espectacle L'Escamot de la Brossa. I és que enguany el grup de festes del barri vol apostar pel públic més jove.
Cada dia hem enfocat un espai infantil, sempre hi haurà un taller o qualsevol cosa, a part del xupinazo o el grup d'animació que vingui. Aquest any hem decidit que cada dia ha d'haver-hi un espai per als infants.
Divendres, el grup de dones del Gornal obrirà les portes del seu local i a la tarda berenar per la gent gran del barri.
El divendres, per exemple, sí que està el local de les dones, de portes obertes, està el berenar de la gent gran, que amb el casal d'avi sempre fan un reconeixement a l'avi més gran.
El dia fort de les festes serà dissabte amb un matí ple d'activitats refrescants contra la calor, jocs d'aigua i festa de l'escuma i tot seguit un vermut popular. Tot plegat a l'Avinguda Carmen Amaya. A la nit, el correfoc infantil de la Colla Diables del Club d'Esplai Bellvitge seran els protagonistes.
Continuem destacant que no volem soroll, venim de una revetlla que ja ha llençat molt i serà de llum i de música, no? De el que toqui.
Diumenge es posarà a punt i final aquestes festes del Gornal amb música, habaneres a partir de les 7, amb rom cremat per acompanyar i un espectacle de làser final per acomiadar-se de la festa major d'un barri amb mig segle de vida.
Ja estan obertes les inscripcions pel concurs de bandes Ospisona. De la mà de la Casa de la Música de l'Hospitalet, el concurs musical arriba a la seva 19a edició, apostant pel talent de proximitat i per la descoberta de nous projectes musicals. Hi poden participar grups i artistes de Barcelona i també de la seva àrea metropolitana i de tots els estils musicals. Les 8 bandes seleccionades participaran a les semifinals en directe, que es faran a la Salamandra, i la gran final es farà el mes de gener també a la Sala Hospitalenca. Les inscripcions estan obertes fins l'1 de novembre. Pel que fa als premis, la banda que guanyi gaudirà d'una beca d'acompanyament de la Casa de la Música.
És la 19a edició i fins ara doncs, estem molt contentes de com està anant. L'any passat van haver-hi més de 100 propostes que es van apuntar per participar al concurs i esperem que aquest any doncs, siguin una mica més, que sempre doncs, cada any anem pujant una miqueta.
El Club Esportiu Voleibol Hospitalet ha anunciat que renuncia a l'ascens a Superliga 2 masculina de cara a la propera temporada. Tot i haver-se guanyat esportivament el dret a competir-hi, després d'una campanya històrica, la junta directiva ha hagut de prendre una decisió dolorosa.
En un comunicat, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet ha felicitat el cos tècnic i els jugadors per una temporada que ha qualificat d'extraordinària i que ha permès assolir una de les fites més importants de la història recent del club. La junta directiva explica que després d'analitzar amb responsabilitat els recursos necessaris per afrontar la nova categoria, ha decidit no formalitzar la inscripció.
El tema és econòmic. Som un club viable econòmicament, però un increment d'unes despeses d'uns 25.000 euros aproximadament fan tortollar la viabilitat econòmica i és el que no volíem permetre que succeís. Al final som un club gran, estem entre els 5-6 primers de Catalunya dintre del voleibol i al final per un equip no podíem fer trontollar la viabilitat econòmica de tota la resta. A l'augment que hi ha hagut en viatges, dietes d'hotels, al final som un club que els dos sèniors viatgen molt, viatjant, per sort, estan en una categoria, la tercera categoria nacional del voleibol, i les despeses hem vist que s'han vist incrementades. No és el mateix fa 4 anys que ara, sincerament.
El club entén la decepció que ha comportat la renúncia dins del vestidor. Asseguren que el projecte del primer equip masculí continua intacte i que no tanca la porta a un possible ascens més endavant.
I al final, per un tema econòmic, no puguin ascendir, pues, entenc que estiguin dolguts. Ara tocarà remar. Nosaltres ja li hem indicat al cos tècnic que creiem en el seu projecte i que treballarem la Junta per poder tornar a intentar-ho la propera temporada.
Des del club afirmen que treballaran per trobar nous patrocinadors i recursos que facin possible afrontar reptes com aquest en el futur.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un nou grup d'investigació per combatre els robatoris violents a l'Hospitalet, un tipus de delicte que en els darrers 5 anys s'ha duplicat a la ciutat. Gràcies a aquest grup, en les darreres setmanes, els Mossos han pogut detenir a diversos lladres multireincidents. Recuperar la memòria col·lectiva de Collblanc de Torrassa a través del testimoni d'una dotzena de veïns i veïnes del barri. Aquesta és la finalitat del llibre La memòria de les Llambordes, un projecte impulsat per la llibreria Llavors i el diari Districte 7, amb l'objectiu de preservar el passat del barri per poder entendre el seu present. I avui arrenca la Festa Major del barri del Gornal. Durant 4 dies s'han programat propostes familiars, esportives, culturals i musicals, però enguany han decidit apostar amb més força pel públic més jove. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.